Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern descarta convocar eleccions o aprovar suplements de crèdit en cas que els pressupostos no tirin endavant. Jordi Fortià.
La portaveu Sílvia Paneque assegura que continuen treballant per a recaptar tot l'IRPF, però ha demanat a Esquerra que assumeixin que no serà fàcil ni ràpid. Tot i l'anunci d'una esmena a la totalitat, des d'Esquerra, Esther Capella assegura que hi ha marge per la negociació.
Hem treballat i continuem treballant perquè això sigui una realitat. Ara bé, ho hem de fer amb un principi de realitat, precisament. Hi ha coses que requereixen de temps de treball i esforç. El compromís d'assolir-ho i de treballar-hi hi és. I ens avala tots els acords que hem treballat i que hem anat complint.
Sempre hi ha opcions. Els partits, fins a que l'àrbit diu que s'ha acabat la partida, el partit, doncs hi ha minut per jugar i per buscar doncs allò que ens aproxime als objectius perseguits.
El govern espanyol ja ha desclassificat els arxius del 23F, com ahir va avançar el president Pedro Sánchez.
El Consell de Ministres ha aprovat la mesura aquest dimarts i es farà efectiva a partir de dimecres, quan els documents seran consultables. El Masaiz és la portaveu del govern espanyol.
Lo que hace el gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación, para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles.
La jutgessa de la Dana demana al Tribunal Superior Valencià que imputi Carlos Mazón, que encara és diputat.
El Tribunal Valencià haurà de decidir si investiga formalment l'expresident. Fins ara només s'està investigant l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, i el seu número 2, Emilio Argüello.
En cultura, les obres en un hotel posen al descobert un tram del paviment original del Fòrum Romà de Barcino.
La descoberta posa al descobert que el fòrum estava orientat al revés del que pensaven, de mar a muntanya. L'arqueòleg director d'aquesta troballa, Jordi Amorós, ha explicat que no esperaven trobar res amb especial rellevància.
Aquí esperàvem trobar la part de darrere d'una casa, d'una domus. Anem obrint i anem veient les juntures i anem veient com se'ns va obrint tot això. Dius, no, estem en una domus, això és una obra pública, o així, això és una cosa molt potent.
I en esport, Genira Gallut, l'Ajuntament de Banyoles homenatja Oriol Cardona.
La cerimònia ha arrencat a les 7 amb una recepció oficial en què se li otorgarà la medalla d'or de la ciutat al mèrit esportiu. L'entitat aprovava la decisió per reconèixer els seus èxits, entre els quals es troben les dues medalles olímpiques d'or i de bronze que acaba de guanyar als Jocs d'hivern. Cardona és la 20a personalitat de la ciutat en rebre-la.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Una altra vegada una jornada de plena primavera la que estem tenint, i és que moltes temperatures han passat dels 20 graus a gran part del país, fins i tot també a les valls del Pirineu. Arran de mar sí que hi ha més humitat i en alguns moments es formen núvols baixos o algunes boires que han anat apareixent, per exemple, aquest matí cap al Delta de l'Ebre, i aquesta tarda s'estan atensant alguns indrets de la Costa Daurada i al voltant del Cap de Creus. De fet, aquestes boires marítimes, aquesta propera nit i matinada, també demà al matí, es faran molt més extenses. Apareixeran gairebé tot el litoral, des del Cap de Creus fins al sud de Tarragona. Unes boires que arran de mar seran molt més evidents. També es formarà alguna boira a les valls del Prepirineu, sobretot, i també al voltant del prelitoral, cap al Penedès, el Vallès, l'interior gironí. A la resta del país, el dimecres també serà assolellat, molt suau, sobretot a Ponent, però arran de mar baixarà una mica la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació més o menys estable a la xarxa viària, sense grans dificultats. En tot cas, pel que fa incidències, destacarem, per exemple, a la C32 hi ha hagut un accident a l'altura de Viladecans, però els vehicles ja estan retirats al voral i ara mateix ja no hi ha aturades ni problemes per circular en aquest punt de l'autopista, això en sentit Barcelona. A l'AP7, per exemple, també per un accident, queda un vehicle al voral a Mont-roig del Camp. En sentit nord hi ha un palet d'intensitat en aquest punt per l'efecte Badoc, però no hi ha aturades ni massa dificultats tampoc. I també més amunt, en aquest cas, a Castellbisbal, a l'autopista AP7, en aquest cas, per un vehicle variat, hi ha un carril tallit intens, de moment no passa d'aquí. A la resta de vies, per ja volum de trànsit, destacar la C-58, com cada tarda, d'entrada, amb força volum d'intensitat entre Montcada i el Nus de la Trinitat, i encara alguns trams de les dues rondes, sobretot de la ronda de Dalt. És tot de moment. Bona tarda.
La pel·lícula basada en els fets que van conmocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Pagesos, pageses, som els que fem la feina, els que obtenim resultats, amb la flama encesa de la lluita de sempre i amb el foc nou.
A les eleccions al camp, el pròxim 27 de febrer, la teva veu, el teu vot, el teu futur. Vota Unió de Pagesos.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre. El govern descarta convocar eleccions o aprovar suplements de crèdit en cas que els pressupostos no tirin endavant. L'executiu diu que està centrat a aprovar els comptes aquest divendres i torna a allargar la mà a Esquerra per negociar-los.
El govern considera que els acords assolits durant l'any i mig de legislatura, a més de la paraula del president Salvador Illa d'avançar cap al traspàs de l'IRPF, avalen que s'aconseguirà gestionar aquest impost des de Catalunya. El líder dels republicans, però, Oriol Junqueras, ja ha avançat que presentaran una esmena a la totalitat dels comptes si no canvia res respecte de l'IRPF.
L'executiu diu que treballa per recaptar l'IRPF, però que tardarà temps i demana als republicans que assumeixin el principi de realitat. Mont Carvajal.
El govern ha assegurat que l'únic pla que té és aprovar els pressupostos al Parlament i no preveu recórrer als suplements de crèdit ni convocar eleccions. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que continuen treballant per recaptar tot l'IRPF, tal com van signar l'acord d'investidura, però ha demanat a Esquerra que assumeixin que no serà fàcil ni ràpid.
I que, per tant, això s'allargava el 2028. Hem treballat i continuem treballant perquè això sigui una realitat. Ara bé, ho hem de fer amb un principi de realitat, precisament. Hi ha coses que requereixen de temps de treball i esforç. El compromís d'assolir-ho i de treballar-hi hi és. Ho va expressar el president de la Generalitat de Catalunya en primera persona. I, reitero, ens avala tots els acords que hem treballat i que hem anat complint.
Segons el portaveu, la paraula del president Illa i els acords assolits fins ara, com el traspàs de Rodalies, són garantia perquè els republicans confiïn que s'aconseguirà recaptar i gestionar aquest impost. I ha descartat trucades o reunions entre Illa i el president espanyol Pedro Sánchez per accelerar-ho.
Doncs, per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha afirmat que el seu partit no s'aixeca de la taula.
Capella ha defensat que sempre hi ha marge de maniobra en referència a un acord de pressupostos i ha assegurat que fins al minut final hi ha opcions.
Sempre hi ha opcions. Els partits, fins a que l'àrbit diu que s'ha acabat la partida o el partit, doncs hi ha minut per jugar i per buscar doncs allò que ens aproxime als objectius perseguits. I l'IRPF val la partida i el partit. I el president Illa ho sap també, com ho sap Esquerra Republicana.
I justament demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, afrontarà al Parlament la seva primera sessió de control des que té l'alta mèdica, ara fa 10 dies.
L'aprovació dels pressupostos anunciada per aquest divendres sense l'aval d'Esquerra i la petició de Junts perquè doni explicacions a la cambra sobre el col·lapse de Catalunya centraran les preguntes al president català.
A Madrid, el govern espanyol ja ha desclassificat els arxius del 23F, com ahir va avançar el president Pedro Sánchez.
El Consell de Ministres ha aprovat la mesura aquest dimarts i es farà efectiva a partir de dimecres, quan els documents seran consultables.
Jordi Casino.
En la roda de premsa posterior a la reunió del govern espanyol, la ministra portaveu ha deixat clar que els papers es podran consultar ja a partir d'aquest mateix dimecres al migdia a la web de la Moncloa, poc després de la seva publicació al butlletí oficial de l'Estat. Una Elma Saiz que ha defensat la mesura aprovada per resoldre un deute històric amb la ciutadania i per acabar de retruc amb les campanyes de desinformació que promou sobretot Vox sobre uns fets que van posar en perill la democràcia a Espanya.
Lo que hace el gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación, difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivia millor i que van cantant el cara al sol per nostres calles.
El govern espanyol confia que després d'aquesta decisió el Congrés pugui aprovar el projecte de llei d'informació classificada per evitar que mesures com aquesta deixin de ser fets aïllats i passin a ser la norma habitual.
De fet, l'exdiputat al Congrés i exprimer secretari del PSC, Raimon Obiols, està convençut que la desclassificació dels documents no canviarà substancialment la interpretació del que va passar aquell dia.
Tot i això, diu que portarà llum a dos aspectes clau que encara avui continuen a l'ombra. Són declaracions a la xarxa.
Aquests dos aspectes són els següents. Primer, el paper que hi van jugar elements del que aleshores s'anomenava el CSIT, que era el centre de l'espionatge interior. I el segon aspecte és el capteniment concret, minut a minut, hora rere hora, per dir-ho així, del que avui anomenem l'emèrit, és a dir, de l'ex-rei Juan Carlos.
Segons Obiol, sortirem de dubtes sobre els rumors conspiradors gestats les setmanes prèvies al 23F que apuntaven directament a Joan Carles I.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, la jutgessa que investiga la Dana de València de 2024 demana al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la imputació de l'expresident Carlos Mazón.
La jutgessa sol·licita aquesta imputació per la gestió de la tragèdia que va fer Mazón. Aquesta decisió, primer pas per a una eventual imputació, passa la pilota al Tribunal Autonòmic. Ara hauran de decidir sobre el futur de l'expresident que encara manté la seva acta de diputat a les Corts.
Mentrestant, l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, ha negat cap intervenció directa en l'obtenció de dades bancàries de l'expresident Jordi Pujol i la seva família a Andorra.
A la declaració, davant de l'Audiència Nacional, Villarejo ha respost amb evasives a les preguntes dels advocats i ha dit sentir-se coaccionat pel tribunal. Sigui com sigui, ha assenyalat l'excap de l'Unitat d'Afers Interns de la Policia, Marcelino Martín Blas, com a part activa en el rastreig d'informació fiscal dels Pujol.
No le puedo contestar esa pregunta.
¿Por qué no puede contestar esa pregunta?
Porque estoy imputado por estos señores, estoy imputado en Andorra precisamente por lo mismo.
Ya, pero concreta, entonces, pero está imputado en Andorra.
Pero, disculpe.
Sí, que, vamos a ver, el procedimiento andorrano es distinto del procedimiento en España.
Señoría,
y las pruebas o no que se puedan utilizar en Andorra son diferentes.
Claro,
vamos a ver, responda a la pregunta que le han hecho.
Lo que me contaba que se habían reunido o que este señor había recibido el encargo de... Señor Martín Blas, de obtener algún tipo de información.
I en la plana de successos, un nen de 5 anys ha estat crític després de caure des d'un punt elevat d'un hotel de l'Hospitalet del Llobregat.
Els Mossos investiguen els fets que van tenir lloc la matinada de diumenge a l'hotel Hyatt Regency Barcelona Tower de l'Hospitalet. Es treballa amb l'hipòtesi d'un accident.
Avui fa 4 anys de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, un conflicte que encara sembla lluny d'acabar-se i que ja ha causat prop de 2 milions de víctimes d'un i l'altre bàndol, a més de l'èxode de prop de 5 milions de persones.
El gran escull per a un eventual alto el foc continua sent el de les renúncies territorials. Ni a Abu Dhabi primer ni a Ginebra després s'ha pogut superar aquesta discrepància en un tema fonamental tant en l'àmbit polític com militar, com sobretot ciutadà.
Sigui com sigui, en aquests 4 anys Catalunya s'ha convertit en terra d'acollida de refugiats i es calcula que s'hi han establert uns 25.000 ucraïnesos. En aquest sentit, el Consolat d'Ucraïna de Barcelona ha estat una de les entitats que més ha ajudat els seus compatriotes. Joan Ferrer.
El Consolat d'Ucraïna a Barcelona ha estat testimoni de primera mà de l'arribada de milers de refugiats i els ha ofert tot tipus d'ajuda, sobretot administrativa. Grabovetsky Oleg és el cònsol general interí d'Ucraïna a Barcelona.
Hacer documentos para los ucranianos, hacer pasaportes, hacer documentos notariales. Durante la llegada y el inicio de la guerra había más gente con muchos problemas y durante estos 4 años logramos poco a poco solucionar.
Amb la situació ja regularitzada, molts ucraïnesos com la Victòria segueixen recorrent al consulat per tramitar més simples, com traduccions de documents. A més, també pateixen els problemes de la societat catalana, com la dificultat d'accedir a un habitatge.
Estuvimos buscando mucho tiempo alguna vivienda alternativa, pero es muy difícil. Parece casi imposible.
Durant aquests 4 anys, l'associació d'Ucraïna Gerelo ha ajudat els seus compatriotes en diverses tasques, des de tràmits legals o traduccions de documents fins a l'acompanyament de persones malaltes. Olga Giuban n'és la presidenta.
No siempre es ayuda de dinero, pero ayuda con
palabras, con un abrazo.
Segons l'associació, una mitjana de 50 famílies utilitza els serveis del seu centre on s'hi ofereixen classes de castellà, assessorament legal o suport psicològic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Primera estratègia conjunta a l'Estat contra la soledat no desitjada. El problema afecta una de cada cinc persones, segons les darreres enquestes de les fundacions ONCE i AXA. I per actuar contra aquesta xacra, el gabinet de Pedro Sánchez ha aprovat la creació d'una taula interinstitucional. Maite Polo.
La taula contra la soledat no desitjada la formen les administracions públiques, el tercer sector, la societat civil i persones expertes que treballaran per detectar qui pateix soledat i per què, i intentar revertir aquest fenomen. La soledat s'associa a les persones grans, però afecta més els joves en aquests moments. La tercera part dels nois i noies d'entre 18 i 24 anys lamenten sentir-se sols. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha anunciat que davant la campanya de moviments antidemocràtics que promouen els valors individualistes, el govern continuarà treballant per una societat que reconegui que ens necessitem els uns als altres i perquè no arreli el sentiment de soledat entre cap grup social.
Esto es una campaña que es intencionada, que busca generar un vacío sobre el cual pueden asentarse algunos de los imaginarios más jerárquicos y más autoritarios que vemos en boga hoy en día en muchos de los movimientos antidemocráticos que se dan a lo largo y ancho del planeta. Aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie, independientemente de la coyuntura en la que se encuentre.
Amb l'estratègia aprovada avui contra la soledat no volguda, el govern espanyol segueix l'estela d'altres països com el Japó i el Regne Unit.
I el preu de l'habitatge de compra a Catalunya està disparat, però lluny dels màxims que es van assolir amb la bombolla immobiliària. De fet, hi ha una distància del 12% respecte d'aquell escenari de 2007. Són dades dels notaris que desmenteixen que els estrangers i les societats siguin amenaces pel mercat de l'habitatge. Carina Viver.
Si bé l'any va tancar amb un 9% d'encariment en els preus de les compravendes d'habitatge, la xifra més elevada de la darrera dècada, Catalunya encara no ha assolit el sostre que va arribar amb la bombolla immobiliària quan el preu per metre quadrat era un 12% superior a l'actual, que és d'uns 2.300 euros de mitjana. Segons els notaris, el problema actual és de manca d'oferta, sobretot en ciutats sancionades com Barcelona, en què sí que s'han superat els preus de la bombolla. Una de les solucions, una política de transport públic adequada que permetés comprar habitatge allà on és més barat, a 30 o 40 quilòmetres de la capital. Albert Martínez és el director general del Centre Tecnològic del Notariat.
Hem de resoldre això amb oferta. Amb oferta, que com deia, no cal que sigui tots a Barcelona pilotonats. Hem de donar una dimensió de primera, segona i terceres corones i, òbviament, és imprescindible el bon funcionament del transport públic perquè la política d'habitatge siguem capaços d'abordar-la amb coherència.
Els notaris també adverteixen que només el 4% dels compradors estrangers són no residents i que en els darrers 4 anys les vendes per part d'aquest col·lectiu han superat el nombre de compres d'habitatge a Catalunya. Ha passat el mateix amb les societats. Han venut més del que han comprat.
Primer dia de vaga parcial de maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat, que reprendrà a partir de les 11 de la nit i fins les 12. Els serveis mínims llavors decretats seran del 25%.
Fora dels trams horaris de vaga, Ferrocarrils presta el servei habitual i únicament entre les 11 i 12 de la nit els serveis mínims baixaran al 25%. Tot i que en alguns moments del dia els vagons han anat més plens del que és normal, els usuaris han explicat que s'han respectat els serveis mínims i que no han notat gaires incidències.
Yo me enteré por redes sociales. Seguridad en Ferrocarriles yo lo veo bien. Yo nunca he tenido ningún problema, siempre ha funcionado estupendamente y los salarios perfectos.
Está funcionando normal, no hay ninguna incidencia en el transporte, como siempre. Muy cómodo, creo que es lo mejor.
Estic content que es manifesti la gent, que el servei es manifesti i també et doni el servei per poder anar i tornar de casa a la feina, ja que Barcelona està complicat per arribar i el Ferrocarril de Catalunya durant 10 anys sempre ha donat un servei superbo, puntual i millorant els serveis i les instal·lacions sempre les he vist millorant-se.
Els maquinistes a SEMAF, sindicat minoritari a Ferrocarrils, també han convocat vaga per demà dimecres. El calendari de protesta s'allargarà el 2, el 3 i el 4 de març, tot coincidint amb el Mobile. Comissions ha donat suport a les vagues a la setmana vinent, però no la UGT, sindicat majoritari a Ferrocarrils de la Generalitat, que es desmarca de les aturades. El sindicat convocant reclama més seguretat i des de la direcció de Ferrocarrils es respon amb sorpresa i estit ja la vaga d'artificiosa.
I la ciutat de Barcelona espera augmentar el control de les anomenades rutes de l'alcohol durant la nit. Així ho ha assegurat a la xarxa la comissionada de la nit del consistori barceloní, Carmen Zapata, després de l'entrada en vigor de la nova ordenança de convivència. Marc Pijuan.
L'alcaldessa de nit de Barcelona ha defensat el dret dels veïns a no patir els impactes de les activitats nocturnes, però també el dret d'aquells que volen gaudir de l'oci nocturn. En declaracions al Notícies en Xarxa, ha apel·lat a la responsabilitat individual mantenir una bona convivència.
Aquí el missatge és a nosaltres mateixos i sobretot als usuaris d'aquestes terrasses. Està a les nostres mans fer que això sigui sostenible. Això de que la gent es pren dues cerveses i eleva el to, entre tots hem de pressionar que aquestes terrasses puguin continuar funcionant.
Per contra, Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, denuncia que el consistori no està duent a terme les accions necessàries per disminuir les friccions entre oci i veïns. Són declaracions a la Xarxa.
Les concentracions de gent i de soroll en alguns carrers i algunes places de certes parts de Barcelona continuen. No es volen tocar horaris, per exemple. Hi ha tota una sèrie de mesures que no s'estan discutint ni prenent que podrien modificar en certa manera aquesta situació. I no està passant.
En aquest sentit, Zapata ha denunciat que d'aquí a finals d'any es doblarà el servei de mediadors, que fan funcions pedagògiques, fet que espera que ajudi a millorar la convivència a la nit barcelonina.
En cultura, troballa arqueològica i històrica a Barcelona, les obres en un túnel han posat al descobert un tram del paviment original del Fòrum Romà de Barcino. Montse Hidalgo.
La troballa obliga a replantejar l'orientació del fòrum, ja que revela que no estava situat sobre la transversal de la ciutat, com indiquen tots els mapes i estudis, sinó que se situa sobre l'eix longitudinal de muntanya a mar. L'arqueòleg director d'aquesta troballa, Jordi Amorós, ha explicat que no esperaven trobar res amb especial rellevància.
Aquí esperàvem trobar la part de darrere d'una casa, d'una domus. Anem obrint i anem veient les juntures i anem veient com se'ns va obrint tot això. Dius, no estem amb una domus, això és una obra pública, o així, això és una cosa molt potent.
L'equip d'arqueòlegs encarregats d'aquest projecte ha afirmat que encara queda temps d'investigació i que continuaran treballant entorn dels materials trobats en aquest lloc. De moment només podran visitar la troballa els clients de l'hotel, ja que la sala principal s'ha cobert de vidre habilitat com a bufet, tot i que la intenció de la directiva és convertir-lo en un lloc visitable per a la ciutadania.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Banyoles homenatja hores d'ara Oriol Cardona amb una recepció oficial en què se li otorgarà la medalla d'or de la ciutat al mèrit esportiu. L'entitat aprovava la decisió per reconèixer els seus èxits, entre els quals hi trobem les dues medalles olímpiques d'or i de bronze que acaba de guanyar els Jocs d'hivern. Cardona és la 20a personalitat de la ciutat en rebre-la. Pel que fa al futbol, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ratificat la decisió de la Paeria del 2022 de rescindir el conveni d'ús del camp d'esport signat amb el Lleida Club de Futbol el 2017. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no és ferma i, en aquest sentit, el Lleida Club de Futbol ha confirmat en un comunicat que, llegim textualment, valorarà la interposició del corresponent recurs de cassació davant el Tribunal Suprem en funció dels avenços que es produeixin en les pròximes reunions previstes amb l'Ajuntament per tractar sobre el nou conveni d'ús del camp d'esports. Unes reunions que van, per així dir-ho, donar el tret de sortida el passat 30 de gener d'aquest 2026 entre l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, el regidor d'Esports, Jackson Quiñones, i l'adjunt a la presència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres.
I és setmana neta de partits pels equips catalans de primera, amb el Barça pendent de la jornada dels setzens de final de la Champions i del sorteig de divendres, en què coneixerà el seu rival dels vuitens de final. Un dels futbolistes consolidats a la plantilla és Gerard Martín, de Sant Andreu de la Barca, que fa balanç del seu aterratge al vestidor blaugrana. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
El defensa s'ha consolidat al primer equip blaugrana després d'una trajectòria marcada per la perseverança i també per l'esforç. Gerard Martín ha destacat la joventut del vestidor blaugrana i també la fam de títols.
Ens anima a tenir molta energia i molta gana de guanyar-ho tot i és positiu per nosaltres.
A Sant Andreu de la Barca, ciutat on resideix des dels 5 anys, la Cruyff Court portarà el seu nom, un fet que agraeix a la Fundació Johan Cruyff i també a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
No, la veritat que molt content i molt d'orgull que pensin en una cosa tan important com aquesta en mi i, pues, superagraït tant a la Fundació com a l'alcalde.
Amb els peus a terra i la mirada posada en el futur, Gerard Martín continua escrivint la seva història al Barça sense oblidar-se d'on ve.
I el Girona empatava ahir a 2 al camp de l'Alavés i allarga el bon moment d'aquest 2026 amb una derrota en 8 partits. Els gironins són ara 11ens, 6 punts per sobre el descens. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, estava orgullós de l'actuació dels seus jugadors.
Hem fet un bon partit. Per mi ha pogut passar qualsevol cosa i estic content per les sensacions de l'equip. Sempre miro cap endavant i tinc la sensació que és un bon punt.
Pel que fa a l'handbol, avui el Freaking Vanhoenacoe Granollers té un partit clau a la Lliga Europea de l'EHF. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Un duel que podria arribar a marcar les opcions del Freaking per passar de ronda. Escoltem, doncs, les paraules d'Antonio Ramaquete, l'entrenador del Freaking Vanhoenacoe Granollers.
Realment és el primer partit de dos, no un doble partit, en Porto, que és el que està en la mateixa situació que nosaltres. Però sobretot també amb moltes ganes de que Europa torni al Palau, de que puguem tenir aquesta comunió que sempre, diguéssim, acaben tenint aquí a l'infern, doncs, a tope i encomanant, doncs, aquesta energia a la resta del Palau, però sabem que és un equip molt, molt complicat.
L'enfrontament permetrà el retorn de Pol Valera al Palau d'Esports de Granollers. El jove ballesà va marxar al Barça i aquest estiu ha arribat al Porto. Així doncs, aquesta tarda Granollers viurà la segona jornada del Main Round de l'EHF Europea League, un partit que pot marcar el destí dels ballesans a la competició continental.
I on un triomf col·locaria els granollerins en places d'accents als vuitens de final de la competició quan encara queden dues jornades per tancar la fase.
Gràcies, Genira. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genira Gallut als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. Un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Montaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs, una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva, la bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot, la cabra perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern descarta convocar eleccions o aprovar suplements de crèdit en cas que els pressupostos no tirin endavant. Jordi Fortià.
La portaveu Sílvia Paneque assegura que continuen treballant per a recaptar tot l'IRPF, però ha demanat a Esquerra que assumeixin que no serà fàcil ni ràpid. Tot i l'anunci d'una esmena a la totalitat, des d'Esquerra, Esther Capella assegura que hi ha marge per la negociació.
Hem treballat i continuem treballant perquè això sigui una realitat. Ara bé, ho hem de fer amb un principi de realitat, precisament. Hi ha coses que requereixen de temps de treball i esforç. El compromís d'assolir-ho i de treballar-hi hi és. I ens avala tots els acords que hem treballat i que hem anat complint.
Sempre hi ha opcions. Els partits, fins a que l'àrbit diu que s'ha acabat la partida, o el partit, doncs hi ha minut per jugar i per buscar doncs allò que ens aproxime als objectius perseguits.
El govern espanyol ja ha desclassificat els arxius del 23F, com ahir va avançar el president Pedro Sánchez.
El Consell de Ministres ha aprovat la mesura aquest dimarts i es farà efectiva a partir de dimecres, quan els documents seran consultables. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
Lo que hace el gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación, para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles.
La jutgessa de la Dana davant el Tribunal Superior Valencià que imputi Carlos Mazón, que encara és diputat.
El Tribunal Valencià haurà de decidir si investiga formalment l'expresident. Fins ara només s'està investigant l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, i el seu número 2, Emilio Argüello.
En cultura, les obres en un hotel posen al descobert un tram del paviment original del Fòrum Romà de Barquino.
La descoberta revela que el fòrum estava orientat al revés del que pensaven, de mar a muntanya. L'arqueòleg director d'aquesta troballa, Jordi Amorós, ha explicat que no esperaven trobar res amb especial rellevància.
Aquí esperàvem trobar la part de darrere d'una casa, d'una dona. Anem obrint i anem veient les juntures i anem veient com se'ns va obrint tot això. Dius, no estem en una domus, això és una obra pública, o així, això és una cosa molt potent.
I en esport, Genira Gallut, l'Ajuntament de Banyoles homenatja Oriol Cardona.
La cerimònia ha arrencat amb una recepció oficial en què se li otorgarà la medalla d'or de la ciutat al mèrit esportiu. L'entitat aprovava la decisió per reconèixer els seus èxits, entre els quals es troben les dues medalles olímpiques d'or i de bronze que acaba de guanyar als Jocs d'hivern. Cardona és la 20a personalitat de la ciutat en rebre-la.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Una altra vegada una jornada de plena primavera la que estem tenint, i és que moltes temperatures han passat dels 20 graus a gran part del país, fins i tot també a les valls del Pirineu. Arran de mar sí que hi ha més humitat i en alguns moments es formen núvols baixos o algunes boires que han anat apareixent, per exemple, aquest matí cap al Delta de l'Ebre, i aquesta tarda s'estan atensant alguns indrets de la Costa Daurada i al voltant del Cap de Creus. De fet, aquestes boires marítimes, aquesta propera nit i matinada, també demà al matí, es faran molt més extenses. Apareixeran gairebé tot el litoral, des del Cap de Creus fins al sud de Tarragona. Unes boires que arran de mar seran molt més evidents. També es formarà alguna boira a les valls del Prepirineu, sobretot, i també al voltant del prelitoral, cap al Penedès, el Vallès, l'interior gironí. A la resta del país, el dimecres també serà assolellat, molt suau, sobretot a Ponent, però arran de mar baixarà una mica la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs tot plegat ja millorant clarament a la xarxa viària. Queden ja poques vies amb aturades o amb punts amb dificultats. En general es pot anar circulant ja força bé. Únicament, per exemple, a la ronda de dalt queden trams amb lentitud, a la zona entre Sant Gervasi i Vall d'Aura, sobretot fins a Horta, sentit Besòs. Més puntualment la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Gran Via en aquesta mateixa direcció, a un punt d'intensitat encara a la C58, a la zona de Badia Vallès, però vaja, dèiem, tot plegat ja amb clara tendència a la millora. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Pagesos, pageses, som els que fem la feina, els que obtenim resultats, amb la flama encesa de la lluita de sempre i amb el foc nou.
A les eleccions al camp, el pròxim 27 de febrer, la teva veu, el teu vot, el teu futur. Vota Unió de Pagesos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern descarta convocar eleccions o aprovar suplements de crèdit en cas que els pressupostos no tirin endavant. L'executiu diu que està centrat a aprovar els comptes aquest divendres i torna a allargar la mà a Esquerra per negociar-los.
El govern considera que els acords assolits durant l'any i mig de legislatura, a més de la paraula del president Salvador Illa d'avançar cap al traspàs de l'IRPF, avalen que s'aconseguirà gestionar aquest impost des de Catalunya. El líder dels republicans, però, Oriol Junqueras, ja ha avançat que presentaran una esmena a la totalitat dels comptes si no canvia res respecte a l'IRPF.
L'executiu diu que treballa per recaptar l'IRPF, però que tardarà temps i demana als republicans que assumeixin el principi de realitat. Mont Carvajal.
El govern ha assegurat que l'únic pla que té és aprovar els pressupostos al Parlament i no preveu recórrer als suplements de crèdit ni convocar eleccions. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que continuen treballant per recaptar tot l'IRPF, tal com van signar l'acord d'investidura, però ha demanat a Esquerra que assumeixin que no serà fàcil ni ràpid.
I que, per tant, això s'allargava el 2028. Hem treballat i continuem treballant perquè això sigui una realitat. Ara bé, ho hem de fer amb un principi de realitat, precisament. Hi ha coses que requereixen de temps de treball i esforç. El compromís d'assolir-ho i de treballar-hi hi és. Ho va expressar el president de la Generalitat de Catalunya en primera persona. I, reitero, ens avala tots els acords que hem treballat i que hem anat complint.
Segons el portaveu, la paraula del president Illa i els acords assolits fins ara, com el traspàs de Rodalies, són garantia perquè els republicans confiïn que s'aconseguirà recaptar i gestionar aquest impost. I ha descartat trucades o reunions entre Illa i el president espanyol Pedro Sánchez per accelerar-ho.
Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha afirmat que el seu partit no s'aixeca de la taula.
Capella ha defensat que sempre hi ha marge de maniobra en referència a un acord de pressupostos i ha assegurat que fins al minut final hi ha opcions.
Sempre hi ha opcions. Els partits, fins a que l'àrbit diu que s'ha acabat la partida o el partit, doncs hi ha minut per jugar i per buscar doncs allò que ens aproxime als objectius perseguits. I l'IRPF val la partida i el partit. I el president Illa ho sap també, com ho sap Esquerra Republicana.
Doncs justament demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, afrontarà al Parlament la seva primera sessió de control des que té l'alta mèdica ara fa 10 dies.
L'aprovació dels pressupostos anunciada per aquest divendres sense l'aval d'Esquerra i la petició de Junts perquè doni explicacions a la cambra sobre el col·lapse de Catalunya centraran les preguntes al president català.
A Madrid, el govern espanyol ja ha desclassificat els arxius del 23F com ahir va avançar el president Pedro Sánchez.
El Consell de Ministres ha aprovat la mesura aquest dimarts i es farà efectiva a partir de dimecres quan els documents seran consultables.
Jordi Casino.
En la roda de premsa posterior a la reunió del govern espanyol, la ministra portaveu ha deixat clar que els papers es podran consultar ja a partir d'aquest mateix dimecres al migdia a la web de la Moncloa, poc després de la seva publicació al butlletí oficial de l'Estat. Una Elma Saiz que ha defensat la mesura aprovada per resoldre un deute històric amb la ciutadania i per acabar de retruc amb les campanyes de desinformació que promou sobretot Vox sobre uns fets que van posar en perill la democràcia a Espanya.
Lo que hace el gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles.
El govern espanyol confia que després d'aquesta decisió el Congrés pugui aprovar el projecte de llei d'informació classificada per evitar que mesures com aquesta deixin de ser fets aïllats i passin a ser la norma habitual.
Doncs l'exdiputat al Congrés i exprimer secretari del PSC, Raimon Obiols, està convençut que la desclassificació dels documents no canviarà substancialment la interpretació del que va passar aquell dia.
Tot i això, diu que portarà llum a dos aspectes clau que encara avui continuen a l'ombra. Són declaracions a la xarxa.
Aquests dos aspectes són els següents. Primer, el paper que hi van jugar elements del que aleshores s'anomenava el CSIT, que era el centre de l'espionatge interior. I el segon aspecte és el capteniment concret, minut a minut, hora rere hora, per dir-ho així, del que avui anomenem l'emèrit, és a dir, del rei Juan Carlos.
Segons Obiols, sortirem de dubtes sobre els rumors conspiradors gestats les setmanes prèvies al 23F que apuntaven directament a Joan Carles I.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, la jutgessa que investiga la Dana de València de 2024 demana al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana la imputació de l'expresident Carlos Mazón.
La jutgessa sol·licita aquesta imputació per la gestió de la tragèdia que va fer Mazón. Aquesta decisió, primer pas per a una eventual imputació, passa la pilota al Tribunal Autonòmic. Ara hauran de decidir sobre el futur de l'expresident, que encara manté la seva acta de diputat a les Corts.
Mentrestant, l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, ha negat cap intervenció directa en l'obtenció de dades bancàries de l'expresident Jordi Pujol i la seva família a Andorra.
En la declaració davant de l'Audiència Nacional, Villarejo ha respost amb evasives a les preguntes dels advocats i ha dit sentir-se coaccionat pel tribunal. Sigui com sigui, ha assenyalat l'excap de l'Unitat d'Afers Interns de la Policia, Marcelino Martín Blas, com a part activa en el rastreig d'informació fiscal dels Pujol.
No le puedo contestar esa pregunta.
¿Por qué no puede contestar esa pregunta?
Porque estoy imputado por estos señores, estoy imputado en Andorra precisamente por lo mismo.
Ya, pero concreta, entonces, pero está imputado en Andorra.
Pero, disculpe.
Sí, que, vamos a ver, el procedimiento andorrano es distinto del procedimiento en España.
Señoría,
y las pruebas o no que se puedan utilizar en Andorra son diferentes.
Claro,
vamos a ver, responda a la pregunta que le han hecho.
Va. Lo que me contaba es que se habían reunido o que este señor había recibido el encargo de... Señor Martín Blas, de obtener algún tipo de información.
I en la plana de successos, un nen de 5 anys en estat crític després de caure des d'un pont elevat d'un hotel de l'Hospitalet del Llobregat.
Els Mossos investiguen els fets que van tenir lloc la matinada de diumenge a l'hotel Hyatt Regency Barcelona Tower de l'Hospitalet. Es treballa amb l'hipòtesi d'un accident.
Avui fa 4 anys de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, un conflicte que encara sembla lluny d'acabar-se i que ja ha causat prop de 2 milions de víctimes d'un i l'altre bàndol, a més de l'èxode de prop de 5 milions de persones.
El gran escull per una eventual alto el foc continua sent el de les renúncies territorials. Ni a Abu Dhabi primer ni a Ginebra després s'ha pogut superar aquesta discrepància en un tema fonamental tant en l'àmbit polític com militar com sobretot ciutadà.
Sí, com sigui, en aquests 4 anys a Catalunya s'han establert uns 25.000 ucraïnesos fugint de la guerra, com la Maria Kopav, que de 19 anys, que va emigrar amb la seva família a Reus a l'inici del conflicte i que estudia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens apropa la seva història en Joan Ferrer.
Soy María, tengo 19 años, vivo aquí en Cataluña hace 4 años y ahora estoy estudiando en la universidad. Yo vivía en un pueblo de Kiev que se llama Vyshgorod, que la situación ahí estaba bastante tranquila. Yo, mi madre y mi hermana venimos aquí en mayo, junio de 2022. Lo más horroroso era salir de la zona de Kiev porque los pueblos de alrededor, como Bucha, estaban todos destruidos y se podía ver que aquí acaba de pasar una guerra. Primero llegamos a Reus, en Tarragona. Una conocida de nuestros amigos nos ha ayudado mucho, nos alquiló su piso. La gente en Reus nos ha acogido muy bien. Estamos muy cómodos aquí, pero todo el mundo quiere volver a su casa. Sobre todo mis padres y mi hermana, porque yo vivo en Barcelona, estoy en la universidad, mis amigos son de aquí, pero mi hermana tiene sus amigos, tiene su mundo en Ucrania. Mis padres también. Mi sueño siempre era viajar por Europa, por el mundo, hacer cosas en diferentes países. Me gustaría la posibilidad de al menos visitar a mi familia en Ucrania.
Primer dia de vaga parcial de maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat, que es reprendrà a partir de les 11 de la nit i fins a les 12. Els serveis mínims per aquestes hores decretats seran del 25%.
Fora dels trams horaris de vaga, Ferrocarrils presta el servei habitual i únicament entre les 11 i 12 de la nit els serveis mínims baixaran al 25%. Tot i que en alguns moments del dia els vagons han anat més plens del que és normal, els usuaris han explicat que s'han respectat els serveis mínims i que no han notat gaires incidències.
Enteré por redes sociales. Seguridad en Ferrocarriles yo lo veo bien. Yo nunca he tenido ningún problema, siempre ha funcionado estupendamente y los salarios perfectos.
Está funcionando normal, no hay ninguna incidencia en el transporte, como siempre. Muy cómodo, creo que es lo mejor.
Estic content que es manifesti la gent, de que el servei es manifesti i també et doni el servei per poder anar i tornar de casa a la feina, ja que Barcelona està complicat per arribar i la Lliga de Catalunya durant 10 anys sempre ha donat un servei superbo, puntual i millorant els serveis i les instal·lacions sempre les he vist millorant-se.
Els maquinistes de SEMAF, sindicat minoritari a Ferrocarrils, també han convocat vaga per demà dimecres. El calendari de protestes s'allargarà el 2, el 3 i el 4 de març, tot coincidint amb el Mobile. Comissions ha donat suport a les vagues a la setmana vinent, però no la UGT, sindicat majoritari a Ferrocarrils de la Generalitat, que es desmarca de les aturades. El sindicat convocant reclama més seguretat i des de la direcció de Ferrocarrils es respon amb sorpresa i es titlla a la batlla d'artificiosa.
Més coses, la ciutat de Barcelona espera augmentar el control de les anomenades rutes de l'alcohol durant la nit. Així ho ha assegurat a la xarxa la comissionada de la nit del consistori barceloní, Carmen Zapata, després de l'entrada en vigor de la nova ordenança de convivència. Marc Pijuan.
L'alcaldessa de nit de Barcelona ha defensat el dret dels veïns a no patir els impactes de les activitats nocturnes, però també el dret d'aquells que volen gaudir de l'oci nocturn. Zapata, en declaracions al Notícies en Xarxa, ha apel·lat a la responsabilitat individual mantenir una bona convivència.
Aquí el missatge és a nosaltres mateixos i sobretot als usuaris d'aquestes terrasses. Està en les nostres mans fer que això sigui sostenible. Això de que la gent es pren dues cerveses i eleva el to, entre tots hem de preservar que aquestes terrasses puguin continuar funcionant.
Per contra, Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, denuncia que el consistori no està duent a terme les accions necessàries per disminuir les friccions entre oci i veïns. Són declaracions a la xarxa.
Les concentracions de gent i de soroll en alguns carrers i algunes places de certes parts de Barcelona continuen. No es volen tocar horaris, per exemple. Hi ha tota una sèrie de mesures que no s'estan discutint ni prenent que podrien modificar, en certa manera, aquesta situació i no està passant.
En aquest sentit, Zapata ha denunciat que d'aquí a finals d'any es doblarà el servei de mediadors que fan funcions pedagògiques, fet que espera que ajudi a millorar la convivència a la nit barcelonina.
En territori, al Vendrell, aquesta tarda s'ha fet oficial la cessió d'habitatges de l'Església per la ciutat. Ràdio El Vendrell.
Construït el 1942, el casal familiar del Vendrell ha estat durant 8 dècades un important espai de dinamització social a la part vella del municipi. A més d'acollir la primera pista de l'equip d'hoquei local, el casal ha funcionat com a teatre i cinema durant molts anys i actualment és la seu de l'Associació Cultural d'Extremadura. La cessió de l'edifici encara no està tancada, però tant l'Ajuntament com l'Arcabisbat han mostrat la seva voluntat de formalitzar aviat un acord que ha de permetre rehabilitar l'edifici i fer-hi diversos habitatges de lloguer social, tal com explica l'alcalde de la ciutat, Kenneth Martínez.
Per tant, aquesta tasca que durant molt, bueno, fins al dia d'avui fa el casal s'ha de continuar mantenint. Això és, hem de veure com es tradueix i es concreta, eh? Però la idea és, efectivament, o així són les intencions, és la planta baixa, equipament, les dues plantes que tenim ara i si podem arribar a una tercera, doncs habitacional, evidentment.
El Batlle ha avançat que caldrà modificar el planejament general per poder créixer en alçada i augmentar el nombre d'habitatges de lloguer social que es puguin fer a l'immoble.
També l'Ajuntament de Sitges reconstruirà els parterres de gespa que han caigut al mar a la platja de la Riera Xica arran dels darrers temporals, a banda de situar una escullera que protegeixi aquest tram del passeig. Canal Blau, Carles Monasterio.
El Consell de Ministres ha declarat zona d'emergència el tram de passeig de Sitges que ha col·lapsat ja en dues zones de la platja de la Riera Xica. Gràcies a aquesta qualificació d'emergència, l'Ajuntament de Sitges, que és qui haurà d'assumir el cost de la reconstrucció de l'espai i de l'escullera, podrà demanar ajudes econòmiques per sufragar el projecte. Ens ho explica Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
Recuperar l'espai que ha caigut i posar una mica d'escullera perquè els temporals, perquè no torni a passar el mateix. Aquesta és, la petició que nosaltres farem, és el que hem demanat amb una enginyeria i és el que els tècnics ja estan treballant en el sentit de fer-ho per emergència.
El Miteco no es vol fer càrrec d'aquesta reconstrucció, ja que les seves polítiques van en la línia de tirar enrere la franja de costa, tal com estan disposats a fer en el tram on es troben el Club de Mar, el Kansas i el Pícnic de Sitges, que volen enderrocar. Els museus de Sitges, situats en franja marítimo-terrestre, també preocupen i la Diputació ja està elaborant un projecte de restauració.
I l'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat les obres d'ampliació i millora de l'estació depuradora d'aigües residuals de Falset amb un pressupost de 4,3 milions d'euros. Ràdio Falset.
L'actual depuradora de Falset té una capacitat de tractament de 360 metres cúbics diaris, el que equival al servei d'una població d'uns 2.500 habitants. El fet que la capital del Priorat rondi les 3.000 persones, xifra que a més augmenta durant els mesos d'estiu, així com el creixement del sector industrial en els darrers anys, ha fet necessària aquesta ampliació. Carlos Brull és l'alcalde de Falset.
Penseu que Falset, en els moments més de temporada alta, per dir-ho d'una manera, a l'estiu podem arribar a estar fregant els 500, 3.800 habitants. Tot això es genera, doncs ja ho sabem, no? També aquests residus, no? I que s'han de tractar amb la depuradora, i tot això se li dona sortida, juntament també amb l'augment dels de cellers, també.
La nova instal·lació incorporarà també una planta de desnitrificació. A més, es construirà un nou col·lector en alta i un sobreeixidor, i s'habilitarà un parc fotovoltaic als diferents edificis per afavorir-ne l'autoconsum energètic.
En cultura, troballa arqueològica històrica a Barcelona. Les obres en un hotel han posat al descobert un tram del paviment original del Fòrum Romà de Barquino. Montse Hidalgo.
La troballa obliga a replantejar l'orientació del fòrum, ja que revela que no estava situat sobre la transversal de la ciutat, com indiquen tots els mapes i estudis, sinó que se situa sobre l'eix longitudinal de muntanya a mar. L'arqueòleg director d'aquesta troballa, Jordi Amorós, ha explicat que no esperaven trobar res amb especial rellevància.
Aquí esperàvem trobar la part de darrere d'una casa, d'una domus. Anem obrint i anem veient les juntures i anem veient com se'ns va obrint tot això. Dius, no estem en una domus, això és una obra pública, o així, això és una cosa molt potent.
L'equip d'arqueòlegs encarregats d'aquest projecte ha afirmat que encara queda temps d'investigació i que continuaran treballant entorn dels materials trobats en aquest lloc. De moment només podran visitar la troballa els clients de l'hotel, ja que la sala principal s'ha cobert de vidre habilitat com a bufet, tot i que la intenció de la directiva és convertir-lo en un lloc visitable per a la ciutadania.
I des de les 7 de la tarda en marxa l'antiga fàbrica d'Am, la gala dels Enderroc, que ha de desvetllar els nominats del públic en els premis d'aquest 2026.
Aquest matí ja s'han conegut els premis a la trajectòria, que serà per Sílvia Pérez Cruz, el guardó d'honor que recau en Artur Blasco i el premi 440 d'honor per Josep Carreras.
I seguint aquesta gala hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
Bona tarda. Fa pocs minuts que ha començat aquesta festa dels Premis Enderroc, una cita clau per la música catalana, perquè avui es giraran els tres finalistes que s'escullen per votació popular i també votaran els candidats de jazz i clàssica. Avui, però, hem sabut que, entre d'altres premis, Sílvia Pérez Cruz serà reconeguda amb el Premi a la Trajectòria. El Premi d'Honor es donarà a Josep Carreras i l'Axan Busto i Pol Sopa de Cabra seran guardonats amb el Premi Enderroc Estrella pels 40 anys de carrera i que per tercer any consecutiu tindran un pròleg festiu. L'ambient ja és ben viu, artistes, discogràfiques i professionals del sector ja han començat a arribar en una tarda que servirà de termòmetre per saber quins noms han connectat més amb l'audiència d'aquest any. Els artistes ara per ara amb més vots en la primera volta han estat 30 UFAM, Ginestà i The Tallets, amb 5 nominacions cadascun. El segueix Buos amb 4 nominacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Banyoles ha homenatjat a Oriol Cardona amb una recepció oficial en què se li otorgarà la medalla d'or de la ciutat al mèrit esportiu. David Bertran, Banyoles Televisió.
Dia històric avui a Banyoles per culminar una setmana intensa i inoblidable a la ciutat. Desenes de persones s'han aplegat a l'Ajuntament per participar de l'acte de rebuda i homenatge, el que ha estat, sens dubte, un dels noms de l'actualitat de la darrera setmana. L'esquiador banyolí Oriol Cardona ha pogut rebre l'escalf dels seus conciutadans en aquest acte, on s'ha pogut dirigir a ells a través del balcó, agraint el suport, oferint les dues medalles aconseguides, que ha estat un dels moments que més aplaudiments ha arrencat, i també revivint aquesta trajectòria i sobretot aquesta setmana que ha dit ha estat dura i emocionant a la vegada. No serà l'últim reconeixement a Oriol Cardona, perquè ahir mateix el ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar per unanimitat atorgar la medalla d'or de la ciutat a l'esquiador banyolí.
Pel que fa al futbol, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ratificat la decisió de la Paeria del 2022 de rescindir el conveni d'ús del camp d'esports signat amb el Lleida Club de Futbol el 2017. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no és ferma i, en aquest sentit, el Lleida Club de Futbol ha confirmat en un comunicat que, llegim textualment, valorarà la interposició del corresponent recurs de cassació davant el Tribunal Suprem en funció dels avenços que es produeixin en les pròximes reunions previstes amb l'Ajuntament per tractar sobre el nou conveni d'ús del camp d'esports. Unes reunions que van, per així dir-ho, donar el tret de sortida el passat 30 de gener 2026 entre l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, el regidor d'Esports Jackson Quiñónez i l'adjunt a la presència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres.
I pel que fa a l'handbol, el Freikin Balomano Granollers rep a partir de 3:15 al Porto a la segona jornada de la Main Round de la Lliga Europea EHF. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Un duel que podria arribar a marcar les opcions del Freikin per passar de ronda. Escoltem, doncs, les paraules d'Antonio Ramaquetes, l'entrenador del Freikin Balomano Granollers.
Realment és el primer partit de dos, d'un doble partit, en Porto, que és el que està en la mateixa situació que nosaltres. Però sobretot també hi ha moltes ganes de que Europa torni al Palau, de que puguem tenir aquesta comunió que sempre, diguéssim, acaben tenint aquí amb l'infern, doncs, a tope i encomanant, doncs, aquesta energia a la resta del Palau, però sabent que és un equip molt, molt complicat.
L'enfrontament permetrà el retorn de Pol Valera al Palau d'Esports de Granollers. El jove ballesà va marxar al Barça i aquest estiu ha arribat al Porto. Així doncs, aquesta tarda Granollers viurà la segona jornada del Main Round de l'EHF European League, un partit que pot marcar el destí dels ballesans a la competició continental.
I acabem amb waterpolo, perquè la divisió d'honor femenina s'enfronten a partir de 9:15 l'Horta i el Sant Feliu, situats a la zona mitjana baixa de la classificació.
Moltíssimes gràcies, Janira. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ets el més a prop que he estat al cel. Quan m'abraces tot tremola i vull tenir-te amb mi tota la vida. Tu em vas cosir ales per sempre. Volo només a la teva finestra i cridaré el teu nom davant d'un estadi. Et recitaré abraçats a cau d'orella. I mentre el món se'n va, cada dia és més difícil, tu i jo agafats de la mà. I no em vull despertar. I mentre el món se'n va ensenyant la pitjor cara, tu m'agafes fort la mà. I no vull despertar. Tu i jo de la mà, com ens allunyem. Déu meu, com t'estimo quan ens abracem. On sigui que estem, tothom pot marxar. Tens la meva mà, l'apretes fort. Som dues gotes dins de l'univers, temptant la sort sense cap risc. No sento res, només despertar jo ja penso en tu. Des de que et conec no veig a ningú.
abans de dormir i a cada instant m'imagino amb tu quan em faci gran. Perquè en aquest món que ens han creat, que tot és mentida i espectacle, que quan dos s'enamoren de veritat és un miracle. I mentre el món se'n va, cada dia és més difícil, tu i jo agafats de la mà, i no em vull despertar. I mentre el món se'n va, ensenyant la pitjor cara, tu m'agafes fort la mà, i no vull despertar. Tu i jo de la mà, com ens allunyem, Déu meu, com t'estimo quan ens abracem, on sigui que estem. Tothom pot marxar, 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 marxar.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.